migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Migdia des de la teva COPE més propera. Migdia COPE a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, rebint una forta abraçada tots, absolutament tots. Temperatures altes és el que ens espera durant tota aquesta setmana. Si dono un cop d'ull a la previsió setmanal del Meteocat, la línia és clara, la línia ascendent, la línia ascendent és prou clara sobre la temperatura. La mínima i la màxima augmenten, i augmenten de forma bastant clara, caloretes i temperatures que bé, cap a ponent passaran dels 33-34 graus. Estem parlant de temporada de temperatures de ple estiu. I és el que toca. És el que toca. Ja ens n'apropem a l'estiu i almenys aquest any hem tingut primavera. És a dir, quan comença ara, fa... Soc una mica pesat amb això, però és veritat. Fa un any, a aquestes alçades, 26 de maig, ja havíem tingut dos onades de calor, d'aquelles potents, i no plovia. I ja estaven amb màniga curta des de finals d'abril, tranquil·lament, tranquil·lament. Bé, davant de tot això, i davant de l'augment de les temperatures i de la calor, es posa en marxa el Pla de Barcelona per ampliar els espais d'ombra a la ciutat. L'objectiu és plantar més de 9.000 arbres des d'ara fins al 2026 i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Bé, de fet, es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins del Pla Clima, pensat per atenuar els efectes del canvi climàtic a la ciutat. De fet, s'ha inaugurat fa poc el Parc de les Glòries, s'ha acabat d'inaugurar. Jo trobo que hi falten arbres en aquest parc. No, jo, és una opinió molt personal. Suposo que totes les persones que han dissenyat aquest parc ja ho han fet pensant en tot això. Però jo, igual quan creixin aquests arbres, ja donaran prou ombra. Sergi Tor, com estàs?
Molt bona tarda. I vostè què pensa? Hores d'ara, el disseny de la plaça Catalunya seria admissible o no?
No. No. Clar. No, jo crec que no, jo crec que està...
Però al moment que es va fer tothom estava content, perquè aleshores era una plaça que estava oberta al sol i on estava aprofitada per fer concerts i per fer situacions, sí. En aquest cas, que no hi hagués elements que poguessin provocar un destorb amb altres activitats.
En funció de pel que vulguis i la funcionalitat de l'espai. Si vols que sigui un lloc per concerts principalment, llavors té tota la lògica que no tingui arbres, però si és un lloc per refugi climàtic, llavors suposo que la part més adequada seria posar arbres de fulla caduca, que a l'hivern deixin passar el sol, però a l'estiu donin ombra.
Tot això vull dir perquè tothom també n'ha d'entendre d'arquitectura. Si una cosa t'agrada o no t'agrada. I l'arquitectura urbana és clau dins del disseny de les ciutats.
Sí, sí, sobretot en una època de canvi climàtic on estem mirant això, adaptat tant les estructures com la funcionalitat dels edificis perquè les temperatures a les ciutats no siguin una bogeria.
Sí, perquè a hores d'ara doncs, el que s'està indicant és que l'urbanisme europeu s'ha obert de cara al sol i és un problema. A hores d'ara, doncs, quan parlem d'aquest urbanisme de cara al futur, com tu molt bé has explicat a José Miguel, estem parlant doncs, d'aquestes ombres a la ciutat de les places, el que es vol incorporar doncs, és un canvi de paradigma. S'ha anat incorporant ja la sèrie dels últims anys, però a hores d'ara ja el que se vol privilegiar en aquest cas serien les ombres. Tu has parlat del Parc de les Glòries. Sí. A hores d'ara doncs, seria l'últim gran parc inaugurat i recentment, després de fer molts anys, a la ciutat de Barcelona, però evidentment seria l'urbanisme de Barcelona, però també podria ser amb altres places que pot haver-hi a Tarragona, a Lleida, a Lleida la plaça de Sant Joan, o també a Girona, Manresa, Lloret, és a dir, pràcticament a totes les places i d'urbanisme que hi ha a Catalunya.
Que ja m'explicaràs, perdona que t'interrompi, ja m'explicaràs els tobogans que han posat pels pobres nanos, de metall. Sí. Vull dir, és a l'estiu, volen tirar-se per aquest tobogan, seran fregits.
Però això seria a les 5 de la tarda, d'un dia 12 d'agost.
Però amb els nanos petits que aniràs al parc a les 10 de la nit?
A les 5 de la tarda millor quedar-se a casa o estar en una piscina.
Això sí, però sí. Ostres, si no tens a prop, no pots anar a platja, no?
Doncs a casa tancat i comença a sortir a les 8 del vespre. No, però vull dir que d'arquitectura també se fa grans debats,
No, no, i tant, no, però si jo entenc que l'arquitectura, però dins, si ets neutral va en funció de l'objectiu que tingui aquell disseny arquitectònic.
Sí, per això plantejava la pregunta de la plaça Catalunya. Clar. Si hores d'ara seria el disseny oportú o no, com una plaça, evidentment, que ha d'articular, per cert, moltes vies. moltes vies d'entrada, no? Urquinaona, Pelai, Rambles, i aleshores que a vegades no és tot tan fàcil com podem, no? Com podem preveure. El que sí que queda clar és que la tendència actual és que hi hagi més parts de la Ciutadella, que ja es va fer, més Deesa, com hi ha el parc de la Deesa a Girona, Camps Elisis a Lleida, a Tarragona també, doncs, els espais verds, perquè hores d'ara, doncs, seria la cultura de l'ombra, a causa d'aquest augment de la temperatura global, el que s'està incorporant, doncs, amb el disseny urbanístic de les ciutats.
Falten ombres a la ciutat. Podem afegir aquestes ombres? Està pensat el disseny per tot això? Parlem de tot aquest xoc que ens està explicant el Sergi amb la Sònia Hernández Montaño, que és coordinadora d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sònia, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sònia. Bé, jo faria una pregunta així a saco. És, hi ha prou ombres a la ciutat?
Doncs, evidentment, ens estem adonant que no hi ha prou ombres i cal implementar-les, perquè, de fet, s'està observant un augment de la mortalitat estival a diverses ciutats d'Europa i té a veure amb l'efecte illa de calor, i una de les grans estratègies, precisament per reduir aquestes xifres, doncs, és la implementació i la integració del verd.
Sònia, des del punt de vista arquitectònic, com es fa perquè una illa de calor no sigui tan illa de calor? Sé que és inevitable, perquè una illa de calor és una illa de calor, però per rebaixar la temperatura, per baixar-la, es pot fer d'alguna manera?
Sí, dins de l'urbanisme existeixen diverses estratègies i, de fet, hi ha moltes que ja s'estan tirant endavant. Per exemple, ciutats com Barcelona ja fa temps que estan implementant refugis climàtics, però, clar, un refugi climàtic és una estructura puntual, però d'anar d'un refugi climàtic a l'altre hi ha tot un traspàs, no, d'espais que potser no tenen aquest concepte de refugi. Per tant, el que s'està, no, ara intentant integrar és que tota la ciutat no sigui una absorbidora, en certa manera, de calor, sinó que hi hagi diferents estratègies, com, per exemple, també paviments drenants, superfícies que siguin més clares i, sobretot, aquesta implementació de la biodiversitat, que no només té efectes positius davant de la mitigació de la calor, sinó que, a més, té altres efectes positius en relació a la contaminació de l'aire, no? Perquè absorbe, no, absorció de contaminants, impactes acústics, també espais d'activitat física, no, de salut mental. Per tant, podem millorar molt les nostres ciutats.
Clar, estem parlant d'això. Quan parlem de biodiversitat, parlem d'arbres, parlem de plantes, parlem d'espais amb aigua, segurament. I què tal... penso que la temporada passada estava parlant molt d'aquests jardins que hi ha a sobre de les cases, vull dir, als sostres de les cases, aquests jardins comunitaris que hi ha, que sembla que també són beneficiosos. Tant és així?
I tant, perquè és que, de fet, fins ara, no, donava la sensació que teníem la disciplina de l'urbanisme, no, que és el fer espai públic, i després està com la disciplina de l'edificació. Però realment la pell dels edificis està conformant l'espai públic i són superfícies que permeten fer, no, millorar també la ciutat. I l'impacte de les cobertes verdes i dels jardins verticals és molt positiu. En certa manera, també, quan hi ha un aiguat, no, quan cau molta aigua, aquests espais permeten que les clavegueres no s'omplin tant d'aigua perquè fan com de...
absorbeixen.
Es morteixen aquests impactes. Per tant, en moments de pluges torrencials, que cada cop estem veient que n'hi ha més, també ajuda, no, a mitigar aquests efectes a nivell urbà, però, i sobretot a nivell d'efecte illa de calor també, perquè són, no, superfícies drenants, no generen aquesta absorció de radiació... I fan com de tampó tèrmic, tant pel propi edifici com per l'espai urbà.
I Sònia, es pot adaptar el que ja està construït, que no està construït amb aquesta mentalitat de canvi climàtic, d'absorció del calor, de les altes temperatures que ens esperen? Això es pot adaptar d'alguna forma o no?
Bueno, de fet, ja està passant. L'urbanisme tàctic, que ja fa uns anys que s'ha implementat, perquè és cert, o sigui, l'urbanisme, l'arquitectura, són disciplines que estan contínuament en canvi, perquè ens anem adonant de les necessitats que hi ha i es van estar establint, doncs, diferents estratègies per mitigar tots aquests efectes. L'urbanisme tàctic ja fa uns anys que s'ha començat a implementar per agilitzar aquestes accions, però també cal consolidar-ho. I és veritat que de vegades les integracions urbanístiques, no, i els projectes urbanístics són com a mig llarg plaç, perquè necessiten d'un projecte, d'unes aprovacions, però està clar, no, i des d'Europa, no, tant la part com d'evidència científica com la part inclús normativa ens empeny a anar cap allà. És a dir, hi ha moltes maneres de poder arribar a aquests objectius. Cada ciutat ha de veure quines són les estratègies més adequades no? Més viables, més realistes, però ja s'està fent i jo crec que veurem també canvis els propers anys.
És a dir, que hi ha consciència. Podem entendre que des de, a l'hora de construir, a l'hora de fer, sobretot per la part de l'administració, hi ha consciència de tot això.
Sí, home, hi ha administracions que estan molt posades, insisteixo. No és fàcil, no és immediat, però sobretot també hi ha, i cada cop no, s'està millorant aquesta transferència de coneixement des de l'evidència a la implementació, que fins ara també, en certa manera, no, el que passava a nivell d'evidència científica semblava que no aterrava. Doncs cada cop hi ha també més vinculació i més recolzament que impulsa fer aquests canvis.
Mm-hmm. Quan es dissenya un parc, com ha de ser aquest parc avui en dia? És a dir, què és el mínim que ha de tenir? Perquè hi ha parts que veus que hi ha molt d'espai obert i, de més, uh-huh. I això en ple estiu, no sé fins a quin punt podria ser refugi climàtic perquè allà te tu estàs. Quin percentatge d'arbres ha de tenir un parc?
Bueno, a veure, definir exactament el percentatge d'arbres perquè també és interessant avaluar quines espècies són les més adients uh-huh. i quin percentatge d'ombra generen. També és interessant entendre que potser un parc a Girona no és el mateix que un parc a Barcelona, perquè també hem d'entendre quines són les espècies vegetals que s'hi donaran més per millorar també el seu manteniment. És a dir, jo no parlaria tant del percentatge, sinó de la densitat, també de la zonificació, no? Perquè potser hi ha zones... A l'hivern també volem superfícies de captació. No? Aleshores també es pot jugar amb arbres de fulla caduca, no? Que generin aquestes diferències entre estiu i hivern, perquè encara tenim hiverns que volem, no? Captar radiació solar. I sobretot podem pensar, el que jo trobo que és més interessant és que no hauríem de pensar tant en estructures tipus tendalls, no? Més estructurals arquitectòniques, sí. sinó el verd en si mateix com a eina de disseny. I aquí sí que és un canvi com de xip, que sí que s'està implementant els últims anys, perquè el paisatgisme ha existit sempre, però amb una integració molt més important a nivell de projecte. I sobretot els reptes de manteniment que suposa, que s'han de gestionar molt bé a nivell de projecte, perquè després continuï tenint aquests efectes positius al llarg del temps.
Doncs, Sònia Hernández Montaño, coordinadora d'Arquitectura i Salut del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet aquesta xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
A veure si passem menys calor aquest estiu. Va, que de seguida anem camí d'actualitzar la informació de serveis.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Confía, confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que ya está aquí el verano, que ya suben las temperaturas, que va a hacer un calorazo tremendo. Y claro, querrás ponerte en bikini, en bañador, lucirte, perder peso. Claro que sí. Pues bueno, ya lo sabes, tienes el plan 1-2-3. El plan 1-2-3 que lo puedes conseguir. Ya, yo ya te digo los teléfonos. En el 650-51-52-53, 650-51-52-53, o en el 900-494-134, 900-494-134, y en 3 semanas de 4 a 8 kilos. Hablamos con Marta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinite, para que nos lo explique. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Buenos días a todos los siguientes. Y además, con todo lo bien que le has explicado, encima es lunes, ¿no? Que es cuando realmente te falta energía. Tu cuerpo lo tienes más hinchado, necesitas perder peso, te has levantado esta mañana pues más cansado, más pesado, necesitas urgentemente conseguir y hacer el plan 1-2-3, que es donde vas a reducir peso, vas a bajar volumen y sobre todo con el mejor método, que es totalmente natural, que te deshaces de una vez por todas de la barriguita, de los michelines, pierdes peso porque en tan solo 3 semanas pierdes de 6 a 8 kilos en un mes. Sabemos que has probado de todo, pero cuando tú descubres el plan 1-2-3, entonces es cuando nos entiendes que no son sustitutivos de comida, que te quita la ansiedad y el apetito, que ya en la primera semana, Cruz, ya bajamos de 2 a 3 o 4 kilos según tu peso, por supuesto, ¿no? Pero la primera semana deshace toda la grasa localizada y lo más importante, que no solamente bajas peso, sino que te renueva, que desaparece muchísima grasa del abdomen, de la papada, de los brazos. Esa grasa localizada es fácil de hacer, pero además, llamando al 900-494-134 o al de siempre, 650-51-52-53, estaremos encantados de ayudarte durante el proceso para que consigas tu máximo provecho. O sea, que estés donde tú estés, sin tenerte que desplazar, tú nos llamas y mañana mismo lo tienes en casa. Además, la primera semana limpias todo el intestino y eliminas toxinas del hígado. Ya mínimo bajarás esos 2 kilos. En la segunda semana, con los probióticos, vas a reducir muchísimo, pues, malas digestiones, problemas digestivos. O sea, en la segunda semana vas a notar un vientre muchísimo más plano y, sobre todo, la tercera semana te sientes ya de maravilla, porque ya habrás bajado de 6 a 8 kilos en un mes. Te recuerdo el teléfono, porque además es económico y sobre todo que vas a disfrutar de una fantástica oferta, porque si llamas de parte de COPE, de Cruz, te llevas el plan para ti, que además es económico, también te llevarás otro plan para quien tú más quieras, para que lo hagas en pareja y verás que rápidamente tienes resultados. El jarabe diurético, que para mí es el complemento perfecto porque te deshincha y elimina gases. Y de regalo te viene para aquella persona que quiera bajar más peso, Cruz, se van a bajar, porque van a seguir bajando con el plan Duo Forte. Este te viene de regalo. Di que nos estás escuchando ahora mismo, porque mañana lo tendrás en casa y ya verás cómo tendrás resultados desde el primer momento. 650-51-52-53 o el teléfono gratuito 900-494-134.
Y mañana mismo lo tienes en tu casa sin gastos de envío. 650-51-52-53 o 900-494-134. El plan 1-2-3 para perder peso. Marta, un besazo muy grande.
Igualmente, Cruz.
Adeu, adeu. Doncs, de seguida arribem a 1:15. De seguida actualitzarem la informació de serveis amb aquesta caloreta que ja se'ns tira a sobre durant tota aquesta setmana. Veurem com tenim la xarxa viària i els esports. Els esports que ja definitivament ha tancat la lliga de primera, amb l'Espanyol que salva, però moltes coses han de passar en el Club Perico, moltes coses. Va, que de seguida actualitzem informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Con Avianca puedes pasar de tomarte una horchata de chufa a probar una aguapanela en Colombia. Somos la segunda aerolínea más antigua del mundo y volamos a más de 80 destinos en Latinoamérica, llevándote a descubrir nuevos sabores, culturas y costumbres por vivir. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si t'apassiona la ciència, la tecnologia quàntica, la conservació del planeta o l'arqueologia, no et pots perdre la Festa de la Ciència. Del 31 de maig a 1 de juny, un munt d'activitats per grans i petits t'esperen a el Born Museu d'Història de Barcelona. Descobreix tota la programació a barcelona.cat/Festa de la Ciència. Ajuntament de Barcelona.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Bé, podria resumir ràpidament el temps, per si teniu pressa, calor. Calor i calor en augment, cada cop més calor i en augment, almenys durant tota aquesta setmana. De fet, dimecres ja ho tocarem bé, eh? Dimecres ja la calor apretarà força, però ja començarem avui, aquesta tarda, ja les temperatures pujaran. En tot cas, allà on caigui, perquè sí que esperem pluja aquesta tarda, però pluja molt concentrada, molt determinada al Lluçanès, al Ripollès, Osona, per tota aquesta zona sí que pot caure alguna pluja. La resta, núvols d'evolució i sol. Sol amb temperatures que pugen i amb molta calor aquest dilluns. Però és que això no és res, perquè ja demà dimarts ens aixecarem amb algun núvol costaner, però amb sol. Un predomini clar del sol a tot el territori català. La fotografia de demà dimarts per la tarda es repetirà algun plugima. Tot estirà al Ripollès, però calor. Pugen les temperatures i ja dimecres tindrem un domini absolut, i això diuen les previsions, veurem d'aquí a dimecres, en principi no variarà res, del sol. Sol a tot arreu, sol a totes les comarques, sol per totes bandes i calor i temperatures que pugen. Farà calor, farà molta calor i estarem molt per sobre del que tocaria per l'època. Ja dic que podrem arribar tranquil·lament als 35 graus a Ponent, amb tota la calma, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, calma en aquesta xarxa viària. Durant tot el dia d'avui hem tingut problemes, sobretot a causa d'un accident a primera hora aquí a l'autopista AP7 de la Roca del Vallès, un accident que ha provocat cues de força quilòmetres i, de fet, en totes dues direccions. Ara això ho tenim solucionat, per tant, en aquest sentit, no us preocupeu, aquest tram de l'AP7 a la Roca del Vallès ja el tenim amb fluïdesa. Bàsicament destacaré un punt, és la C58, l'autopista del Vallès. A tocar del nus de la Trinitat hi ha hagut un accident d'entrada a Barcelona. Els vehicles accidentats ara ja són al voral de la via, però hi ha aturades, aquí sí, uns 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Aquests 3 quilòmetres de retencions, com et deia, a l'autopista C58 i d'entrada a Barcelona. A la resta de vies, de moment, circulació força més tranquil·la.
Roger, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
respirem fons. L'Espanyol es queda primera.
Què tal, José Miguel, companys?
Quin dissabte bon... vaig passar? Quin dissabte vaig passar, José Luis?
No, jo...
Escoltant la teva narració de l'Espanyol.
Gràcies.
Vaig escoltar la teva narració de l'Espanyol... Estava pitjor que el Quique Iglesias.
Si hagués escoltat el Javier de Haro, potser hagués patit més. Ja va fer vostè de triar la versió més imparcial del tema, perquè, clar...
Jo, escoltant el Javier de Haro, patia per la seva salut.
Jo patia per la... ara diré una cosa. El Javier i nosaltres som cabines consecutives a l'estadi de Cornellà Prat. I jo patia per la integritat de la cabina de Cornellà Prat i que, de retruc, acabéssim cobrant nosaltres, eh? Perquè no és ni la primera ni la segona vegada que hi ha moviments sísmics quan l'Espanyol no juga bé a les cabines número 5 i número 6 de l'estadi de Cornellà Prat.
La passió del Javier de Haro.
Aviam, podem fer broma perquè l'Espanyol al final s'ha quedat a primera, eh?
Sí, sí, i tant.
I podem fer perquè, si no, el drama era... Però és que, escolti, s'ha acabat la Lliga. Sí, ara vostè em dirà, oh, l'Espanyol a primera, s'ha acabat la Lliga. I què vol dir això? Benvinguts al Mercato.
Mercato.
A aquesta època que tant m'agrada a mi personalment, interessa, no interessa, converses, tentatives, ofertes, contraofertes, es queda, marxa...
Doncs li diré una cosa, l'Espanyol té molta feina, eh? Perquè com no arregli això, l'any vinent ja patirem, eh?
I no serà perquè el tècnic Manolo González no va deixar clar el missatge. Acabat el partit i dies abans. Escolti'm, el que acabem de fer és un, entre cometes, un miracle. Aquí cal que algú inverteixi i que es millori el nivell mitjà de la plantilla. Perquè, si no, tornarem a estar en el mateix escenari d'aquesta temporada. És a dir, trobar tres que siguin pitjors que tu. I no tots els anys trobes a tres que siguin pitjors que tu. O sigui que, de moment, clar, vull dir, és que clar... Ara,
i aquest
any... No diré qui, però s'ha deixat caure la redacció. Ostres, tant de bo el Mirandés pugés a primera. Sí, perquè si el Mirandés puja a primera no aguantarà i baixarà. Un de menys. A la... M'entens?
Sí, però això, no pot ser aquestes. No pots començar una temporada amb aquestes càbales.
Exacte. Has de mirar amb una mica més d'ambició i amb una mica més d'objectius i de mires. De tot això en parlarem avui a Esports Copé en unes hores on hem vingut sapiguent de l'interès del Barça per Joan García. Si tu parles amb el Barça què et diu? Estem buscant un porter, perquè Ter Stegen no aguantarà molts anys més... Chesney, hem de veure si reforça o no reforça, si renova o no renova, i Joan García ens encaixaria en aquest perfil.
No crec que Joan García acabi
sortir,
el Barça.
Mira, i si ha de sortir cedit perquè jugui i tal... Si tu parles amb l'Espanyol i parles amb l'entorn més proper de Joan García, et diuen impossible. Fonamentalment perquè el nano és perico.
No hi ha res impossible en aquest món, però no dubto que però el Joan García acabi al Barça. 99,999999%
impossible. Però, clar, vull dir, és del que s'ha parlat en aquestes últimes hores, per potser una mica distreure, no? Perquè sembla ser que l'interès del Barça està també en reforçar la parcel·la d'extrem. No pot ser que Lamine i Rafinha ho juguin tot, i en aquest sentit caldria un extrem. Agrada Rashford, Deco té unes altres preferències, com és Luis Díaz, el jugador del Liverpool. Luis Díaz costaria molts diners, Rashford seria una opció més econòmica. Bueno, en aquestes estem. Mercato, eh? Ja comença el Mercato, interessa, no interessa, sí, no. A l'Espanyol, com que els cedits acaben contracte i no continuen, doncs a veure per on van els trets de Cara Garza a l'hora de donar-li matèria prima a Manolo González per fer un altre nou miracle en forma de permanència de l'Espanyol. I al Girona, doncs, el tancament molt gris de Lliga després de la derrota 0-4 davant de l'Atlético de Madrid. Hi havia programada una festa postpartit i la festa, doncs, es va veure com en retallava el guió, perquè no es va quedar gairebé ningú a Montilivi per gaudir d'una temporada on el Girona ha signat la pitjor segona volta de tota la seva història, amb números els de la segona volta de descens. Sabem que hi ha 7 futbolistes que no continuen. 2 que acaben contracte, Juanpi i Juan Carlos, els cedits, Oriol Romeu, Artur, Brian Hill, etc., i Miguel, el lateral, que tot fa pensar que sortirà traspassat i que, escolti, si és que qualla aquest traspàs, deixaria 12 milions d'euros de calerons a la caixa forta de Montilivi. És un dia on hem conegut la llista de Luis de la Fuente per la fase final de la Nations League. Del Barça, Cubarsí, Pedri, Gavi, que torna, Fermín, Lamín i Olmo. No ha entrat Joan García. És un dia on el Madrid està presentant a Xavi Alonso, ara mateix, el nou tècnic, i és també el dia després o la setmana que entra que coneguem els horaris i els emparellaments de la promoció d'ascens a segona divisió. Andorra, Eivissa, Nàstic, Real Múrcia. Primers emparellaments. El Barça ve baixa a segona divisió. El femení torna de Lisboa, el del Barça, sense la Lliga de Campions.
Va ser un mal partit, del Barça.
El pitjor partit,
molt mal,
en el dia menys indicat.
No va ser un gran partit, eh?
Així ens de clar. I no perquè el Barça no tingués ocasions, que va tenir ocasions...
No, les va tenir,
però... Per desnivellar el marcador, i en una jugada que no sabem ben bé...
Però que estem acostumats a un altre joc del Barça femení, eh?
Ens té molt mal acostumats el Barça femení, en aquest sentit. Repassa com queda la cosa a la Lliga de Bàsquet. Manca d'una jornada perquè s'acabi la Lliga regular. I en plena poliesportiva ja posem els ulls a París, a Roland Garros. Comença el torneig de tennis de Roland Garros. Quin tros d'homenatge a Rafael Nadal.
I tant.
Ens hauria d'avergonyir que els francesos li hagin fet a Rafa Nadal l'homenatge que aquí no li hem sapigut fer. A mi em cau mitjanament la cara de vergonya.
Totalment d'acord amb tu.
En un cap de setmana de molta llàgrima, eh? Rafa Nadal i moltes coses més.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem amb el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per parlar sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Habitualment el tindrem aquí els dilluns i el doctor doncs respondrà als dubtes i consultes que més puguin preocupar del món de l'oftalmologia o de les malalties que pugui tenir o familiars o maneres. Hi ha un mail per enviar aquestes qüestions, radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com. De seguida en parlarem amb el doctor. Però, ei, què heu esmorzat avui? Elegir sano puede ser tan fácil como desayunar un kiwi Zespri Sungold. Exacte, el kiwi groc i superdolç de Zespri. A més, si entres en eligesano.zespri.com i t'uneixes al repte de les eleccions saludables, podràs guanyar assistir a un show cooking del chef Carlos Maldonado. Ei, que no ho deixis passar, comença avui mateix a escollir sa amb els kiwis Zespri i pots sentir l'efecte Zing. Zespri.
El Betis se enfrenta a su primera final europea.
¡Esta es la final de la Conference League!
Y frente a ellos, el poderoso Chelsea. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la final de la Conference League en COPE. 90 minutos, un título europeo en juego y un sueño muy real para los béticos.
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vivar, del Instituto Oftalmológico Vivar Badia. Què tal? Benvingut, com estàs?
Gràcies, molt bé, molt bé.
Anem a parlar d'oftalmologia, de problemes de la visió en aquest cas. Mira, d'entrada, avui, què és una catarata? Comencem per les catarates, que és un d'aquests problemes que a certa edat o no ja surten. No? Què és això de la catarata?
Pues, per definició, la opacificació del cristallí. Què és el cristallí? Pues una lent que ens permetia, quan érem més joves, enfocar a diferents distàncies i que a partir dels 40-45 va canviar la seva funció i anem perdent aquest efecte de poder enfocar de prop. I això és la funció d'aquest cristallí, que té una segona molt important, que és frenar la radiació ultravioleta perquè no arribi a la retina. Per tant, és un filtre que ens manté, que evita l'envelliment de la nostra retina.
D'acord.
I a més, s'ha distingut Hi ha un terme que fem servir que és la facosclerosi.
Què és la facosclerosi? Què és la facosclerosi?
És el que la gent diu, tinc un principi de cataratas. O sigui, és la fase prèvia a una catarata. En tots dos situacions hi ha una pèrdua de transparència del cristall.
És el mateix?
La diferència és que la catarata fa perdre visió i la facosclerosi no fa perdre visió. Aquesta és la diferència. Però té simptomatologia de que no veus bé.
D'acord.
Quina és aquesta simptomatologia? Que és molt important. Pues és que necessitem molta més llum per poder llegir, ens molesta molt la llum quan sortim al carrer, al conduir de nit ens tenim problemes perquè els llums que venen de cara ens molesten. Això és el principi de que algú no està funcionant bé.
Això seria la facosclerosi.
En una fase incipient.
Que és semblant a la cataracta, però no és el mateix exactament.
No,
també, però sí que es detecta. Les dues coses ja notes que una cosa no va bé. Això té nom? Perdona, i que em perdoni tothom, que no s'enfada ningú amb mi. Té nom de malaltia de gent gran, això?
Sí, però fixa't.
Això pot passar a qualsevol edat o no?
A qualsevol edat. Una catarata la podem tenir en nens, també, catarates congènites.
En sèrio?
Amb gent jove, molt rares, però hi són. Però amb miops, per exemple, a partir dels 40 i 50 anys pot haver-hi catarata.
Pues m'acabes de tocar ara mateix. Sí. Amb la meva edat ja... Però el miope com un pet de yeso,
Sí, sí. Pues això, els miops tenen les cataratas més, a una edat més baixa. Però s'ha de tenir en compte un detall.
Vull pidiendo hora, ja.
Sí. Un detall. Sí. Hi ha coses que acceleren aquesta evolució de la catarata.
Com, per exemple, què? Què accelera i què podem fer per frenar-la?
Exactament. O sigui, la radiació ultravioleta és la number one. Perquè ens entenem.
Vale. O sigui, ulleres de sol.
Ulleres de sol, exactament. I després els problemes metabòlics, com és diabetes...
Perdona que t'interrompi, però no qualsevol ullera de sol, Una ullera de sol que de debò filtri les UV.
Al mínim de 70%.
O sigui que no d'aquestes que comprem al rastro. Què més, diabetes?
Diabetes, però molts problemes metabòlics generals tenen capacitat de produir una pèrdua de transparència. I la miopia. La miopia produeix un problema de falta de nutrició correcta del cristallí i això favoreix que la catarata apareixi abans. Aquest és el tema.
Mare meva. Quina solució hi ha aquí?
Pues mira, depèn si la persona és jove o la persona és gran. Si la persona és jove, amb nutrients... sota de 40 anys. L'ideal és fer un tractament nutricional perquè el cristallí recuperi la pèrdua de transparència. I es pot fer si s'agafa temps. I en segon... I quan és una persona ja a partir dels 45-50 anys, el procés ja és molt més difícil de millorar i llavors la tècnica seria operar.
Aquest cas seria operar. I l'operació senzilla?
És un recanvi, bàsicament, és un recanvi del cristallí per un cristall artificial transparent. Aquesta seria la tècnica actual.
I queda bé?
Sí, però d'això en parlem, si vols, el pròxim dia.
Jo anava ja directe a tot.
Perquè
això,
hi ha molta cosa que parlar d'això.
Per exemple, una pregunta més. Els miops, quan, a partir de quines dioptries? No és una qüestió de dioptries o és una qüestió de temps?
No, és una qüestió... Home, els miops que tenen més dioptries poden tenir catarata abans, perquè el procés metabòlic està més afectat del cristallí i això genera que la catarata es pugui fer abans. Quanta més dioptries, més risc de catarata. És un dels riscos. Ja en parlarem un dia de la miopia, veurem els riscos que té la miopia en si.
Aquest m'interessa especialment, aquest, que és una d'aquestes pandèmies silencioses que tenim en aquesta època.
Sí, sí, també parlem de la pandèmia. Sí.
Doncs, doctor Vivar, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, escolta, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que si teniu qualsevol consulta, i ho he comentat durant el programa, ja podeu enviar els vostres dubtes sobre problemes de visió que tingueu vosaltres, vostres familiars, qualsevol dubte que tingueu, a la següent adreça, radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. De seguida parlarem de zombis, de cèl·lules zombis. Què són?
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí. Que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca.
Sabeu què és una cèl·lula zombi? Abans d'això, permeteu que abans parlem de somiar. I que si parlem de somiar, estem parlant de volar. Ara que tens el flamenc més que dominat, les palmes, el tagonès i absolutament tot, pots provar amb la bachata, a Colòmbia, amb sabor i cor. Saps que l'aerolínia Avianca té més de 150 rutes a 80 destinacions per continuar aprenent nous balles, noves danses, noves begudes per tota Latinoamèrica? Avianca, la meva llar és la teva llar.
Pero así, juro que no hay un segundo que no...
Mireu, quan una persona té una malaltia com un càncer, Habitualment, entre altres teràpies, està la quimioteràpia. La quimioteràpia no mata totes les cèl·lules, sinó que deixa algunes envellides i atontades per l'organisme, donant voltes i en funció de perjudici. Aquestes cèl·lules que estan allà es diuen cèl·lules tombi i poden ser perjudicials pel nostre organisme. Llavors, a partir d'aquell moment s'ha fet un estudi doncs, per saber i conèixer com eliminar aquestes cèl·lules que potencialment poden ser perilloses. Parlem amb el doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta'm, per què és tan important eliminar aquestes cèl·lules velles?
Doncs perquè s'ha vist que aquestes cèl·lules, que les has definit molt bé, són cèl·lules que s'envelleixen degut al tractament, quimioteràpia, radioteràpia, i es queden per allà molestant, bàsicament. Doncs s'ha vist que aquestes cèl·lules el que fan no és que simplement es queden allà mirant, sinó que fabriquen una sèrie de substàncies que tenen un efecte important a l'hora de fer que el càncer rebroti. Això és un problema molt gros, perquè ja sabeu que ja els càncers a vegades responen molt bé a tractament, i això està molt bé, però també passa que a vegades, al cap d'un temps, tornen, i no sabem molt bé per què. I un dels motius que sembla que podria definir aquest retorn del càncer és aquesta acumulació de cèl·lules velles que es queden, que apareixen després del tractament.
Ah, llavors, aquesta molècula, com actua, aquesta molècula que... No sé si ho heu descobert o com va això. Es descobreix la molècula o com va? Disculpa,
Doncs és una mica, no sé, es pot dir que descobreix, està bé. De fet, és una mica, va ser una mica per accident, com passen a vegades aquests descobriments, no? Aquest és un fàrmac que estàvem estudiant per altres motius, que està en fase de proves per tractar el càncer, perquè doncs, té una certa eficàcia doncs, en algunes cèl·lules canceroses. I llavors es vam adonar, fent un experiment, mirant una mica quina feina feia, que també semblava que podia doncs, això ser bastant més específic per les cèl·lules aquestes envellides. Hem fet alguns experiments, com deies tu, això és en fase de proves, i el que hem vist és que sí, que sembla que té una especificitat, és molt específic a l'hora de localitzar aquestes cèl·lules velles que apareixen després de la radioteràpia o la quimioteràpia i matar-les de forma molt selectiva.
Per exemple, això podria servir per qualsevol, no ho sé, igual és massa experimental en això, no, encara, però podria servir per tota mena de càncers? M'explico, i concreto més la pregunta, perquè, clar, hi ha més càncers més fàcils de tractar que d'altres, o sigui, no és el mateix un càncer de pàncreas que un de cervell que un de pulmó, no? Per exemple, el cervell, que és tan difícil arribar i entrar amb medicaments o amb un fàrmac, ajudaria?
És una bona pregunta, i de fet això és la següent pregunta que ens fem. En quins càncers això podria servir? Com deia, això són treballs ara de laboratori, per tant ara hem de passar a veure quina possible aplicació té en el món real. I el primer pas seria això, serveix per tots els càncers? Per quins càncers serveix? En quins càncers hi ha més d'aquestes cèl·lules envellides en resposta al tractament? Això és un tema que, no, que encara és desconegut.
Encara no.
Evidentment. Encara no, però sabem que els tractaments indueixen aquestes cèl·lules velles, però no sabem quins càncers ho fan amb més freqüència, i una de les feines que tenim ara és això, no? Per a dir quins càncers podrien respondre a aquest fàrmac o altres similars.
Serveix per altres coses? És a dir, quan parlem de cèl·lules, aquestes cèl·lules velles, no sé si quan parlem de cèl·lules velles, parlem de cèl·lules velles només parlant d'aquestes cèl·lules concretament que sobreviuen o que estan per allà donant voltes, aquestes que produeixen aquestes substàncies que explicaves, o serveixen per totes les cèl·lules velles, com una renovació?
Doncs sí, aquesta seria una mica la idea. O sigui, primer estem pensant en el càncer, perquè és potser l'aplicació més immediata, però a llarg termini això, en principi, doncs, podria funcionar eliminant cèl·lules velles que apareixen per altres motius. Per exemple, doncs, degut a l'edat, simplement, no? L'edat anem acumulant aquestes cèl·lules velles i això té un efecte amb la funció dels nostres òrgans, dels nostres teixits. Per tant, experiments que haurem de fer també serà per veure si això funciona a nivell de reduir, per exemple, malalties associades amb l'envelliment, posa l'Alzheimer, posa diabetis, fins i tot l'obesitat. O, per exemple, s'ha vist que la Covid mateixa indueix aquestes cèl·lules velles. Una resposta també que veiem als virus. Per tant, potser de cara a tractar Covid persistents, coses d'aquestes, tot això són possibilitats que, sens dubte, s'han de ser només teòriques ara, però s'han d'explorar i pot donar doncs, aplicacions interessants.
No sé si la darrera... És que em venen tantes preguntes al cap, Salvador, no vull robar-te més temps, però hi ha una que se m'ha vengut ara mateix al camp conforme a l'envelliment de cèl·lules. Això serviria, com per exemple, a malalties com l'Alzheimer?
Jo crec que sí, jo crec que això podria ser una de les formes. El que passa és que, clar, quan parlem d'aquesta mena de malalties, hem de pensar molt bé en els efectes secundaris. És a dir, tots els fàrmacs existeixen, des de l'aspirina fins a aquest que estem parlant ara, tots tenen efectes secundaris, no? Llavors, tu has de mirar que els efectes secundaris no siguin pitjor que el que intentes curar, no? En el cas del càncer, cap problema, però el càncer, si no el tractes, és mortal, és mortal. Per tant, aquí pots tolerar un cert nivell d'efectes secundaris. Ja ho estem veient amb la quimioteràpia mateixa clàssica, tens efectes secundaris molt importants, però els tolerem perquè l'alternativa és pitjor. Ara bé, quan parlem de malalties cròniques, de malalties relacionades amb l'edat, o que en principi la persona podia estar més o menys sana, clar, no, el que no vols és fer-li més mal, no?, i causar-li problemes, perquè això serien fàrmacs que s'haurien de prendre segurament durant períodes llargs. Llavors hem de mirar molt bé que els efectes secundaris siguin controlables o intentar reduir-los al màxim, i aquí entra una mica la fase de manipular químicament la substància per fer-la més benigna, diguéssim, o que almenys efectes secundaris.
Doncs Salvador Massip, catedràtic de la UOC i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i, a més, investigador de la Universitat de Leicester. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Felicitat per la feina.
Un plaer, gràcies.
És meravellós, això. És quan parlem d'aquests avenços, aquests descobriments, sabeu, m'entra com una esperança. Intento contenir-me, però m'entra com una esperança de que no tinc cap dubte que tard o d'hora els tipus de càncer tindran una solució clara i fins i tot ràpida. És una qüestió de futur, una qüestió de moltes coses, però l'esperança la tenim, i coses com aquesta fa que revifin l'esperança. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebint la salutació i l'abraçada de qui els ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.